Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple ordinari d'avui dia 30 de gener. Excusar el senyor Enric García que no podrà estar per motius personal avui al plenari. I passaríem al primer punt, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa? S'aprova? Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions del que el dia de la 948 a la 1010 i de la número 1 a la 23 de la Junta de Govern Local de la sessió del 14 de desembre a la del 12 de gener de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 1 a la número 12, d'Afers Socials de la número 243 a la 252 i de la número 1 a la número 22, de Governació de la 145 a la 161 i de la número 1 a la 4, d'Hisenda de Finances i Contractacions de la 504 a la 531 i de la número 1 a la número 11, de Medi Natural de la número 80 a la 88 i de la número 1 a la número 3, i d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 453 a la 469 i de la número 1 a la número 10. Sí, senyor... Bueno, té la paraula, senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes a todos y todas. Intentaré ser lo más ágil posible, ya que el pleno de hoy viene muy cargado. Querríamos hacer referencia al decreto de la alcaldía, el 993, que representa un mayor ingreso al ayuntamiento por una subvención de la Generalitat para el Museo Casteller. Se trata de un importe de 13.254 euros que incrementará la partida que se tiene para el museo, que quedará en 130.000. Creemos que es oportuno, en este punto, poder hacer una cronología del Museo Casteller respecto a las partidas que han ido consignándose en los últimos presupuestos. En el presupuesto del 2021, el Museo Casteller disponía de 51.000 euros. En el 2022, 130.000. Sigamos. En la Junta de Gobierno del 29 del 12 se aprueban tres intervenciones en el Museo Casteller, por un total de 19.468 euros. Estas han sido por trabajos de pintura, pantalla de control de idiomas y modificaciones audiovisuales. En la del 12 de enero del 2023 se aprueban dos intervenciones más, limpieza Museo Casteller por valor de 17.500 euros y alquiler de máquinas elevadoras para reparación y pintado de la fachada del Museo Casteller por un total de 7.200. En 14 días de diferencia, de una junta de gobierno a otra, se han aprobado un gasto a cargo de la partida de Museo Casteller por valor de 44.248,89. Esto es un pozo sin fondo y, como sigue, sigue este cerrado. Y ya que estamos inmersos en el tema Museo Casteller, repasaremos el historial del gasto que está suponiendo para nuestra ciudad. El Museo Casteller, el coste asciende a unos 10.300.000 euros. De estos, la Generalitat no ha aportado absolutamente nada. El único ha sido la Diputación, que ha aportado sobre unos 500.000 euros. Los demás vienen de los impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de Valls. En un primer momento se calculó que su apertura y gestión podría tener un coste anual de unos 700.000 euros. La primera licitación quedó desierta y hasta el día de hoy a las empresas que trabajaban en este ámbito no les interesó por el importe licitado. La URB presentó un estudio de viabilidad para la abertura del Museo Casteller para este 2023. En este estudio se acordaron tres escenarios. Los números que se presentaron en el pliego de cláusulas fue de 495.000 euros. Esta licitación se ha tenido que retirar por errores administrativos. Del 2017 a 2020, en posicionamiento Museo Casteller, se ha gastado 226.748 euros y en gestión 6.200. El Museo Casteller tenía que estar acabado en 2017. Ustedes prometieron su apertura en aquel momento y no cumplieron. El desvío de costes en su construcción ha sido monumental. Incluso han fallado en la tramitación administrativa para sacar la licitación de la gestión. No han gestionado bien este tema, igual como muchos otros. También tenemos el decreto, el 980, comprende la modificación de crédito 17/2022. En ella tenemos la partida inclusión y cohesión social, que está englobada en programas de servicios sociales. Esta partida ha sido, durante este ejercicio, en dos modificaciones de crédito, ha sido incluida, ha sido aumentada proveniente del dinero que ha venido para tener que tuviese más consignación de otras áreas. En el área de servicios sociales vemos que en estos tres últimos ejercicios han tenido un sobrante de 675.000 euros, que estos han ido al remanente. Deberían de haberlo revisado un poquito mejor y que el aumento que tiene esta partida hubiese salido del área de servicios sociales. Nada más. Gracias.
Molt bé, passarem al punt número 3, que és la ratificació del decret d'alcaldia número 08-0986 del 2022, que és l'aprovació del Pla Local de Joventut de Valls 2022-2026. Té la paraula la senyora Bàrbara Flores.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, doncs portem al ple la ratificació del Pla Local de Joventut, que es va aprovar per decret el passat 22 de desembre. El Pla de Joventut és, com bé sabeu, l'instrument on es defineix un pla d'acció en matèria de polítiques de joventut per als propers 4 anys, una eina de planificació estratègica per donar l'oportunitat als joves de desenvolupar-se d'una manera integral en tots els àmbits de la seva vida i poder realitzar el seu projecte de vida. Aquest pla s'ha configurat com l'eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut de la ciutat segons les necessitats existents i els recursos disponibles i ha estat estructurat en dos grans blocs. El primer bloc està format per una diagnosi participativa de la realitat juvenil de la ciutat, juntament amb una anàlisi de les polítiques de joventut que s'han dut a terme en els darrers anys a la ciutat, tant per part del Servei de Joventut com per part d'altres departaments del consistori o institucions supramunicipals, ja que les polítiques de joventut no es treballen només des del propi servei, sinó que travessen molts i diferents àmbits: salut, treball, educació, esports, cultura, inclusió, igualtat, participació o habitatge. La joventut és, doncs, un segment de població transversal a les diferents polítiques i serveis que s'ofereixen des de l'administració i, per tant, cal comptar amb la suma d'esforços de tothom. Aquesta diagnosi ha estat pensada per aprofundir en la realitat que viuen les persones joves del municipi i s'ha realitzat mitjançant tres tècniques. Una enquesta realitzada a quasi 600 joves, majoritàriament del sector més jove, es va realitzar amb instituts i centres de secundària de la ciutat. La realització també de tres grups focals, un grup focal vinculat al món associatiu juvenil de la ciutat, un segon grup amb la participació de joves de la ciutat a títol individual i un tercer grup focal amb els joves vinculats al servei d'intervenció socioeducativa del municipi i, en tercer lloc, l'aplicació d'unes entrevistes en profunditat amb els anomenats Relief Maps, entrevistant a 16 persones joves del municipi de diferents perfils sociodemogràfics. Cadascuna d'aquestes tècniques ha possibilitat de detectar dins del seu radi d'acció les problemàtiques més habituals i la seva intensitat i freqüència en el municipi, i sobretot han posat en el centre del procés i com a protagonistes absolut a les persones joves del municipi. El segon bloc està format per un apartat propositiu que dona resposta a les necessitats de com hem d'afrontar les situacions detectades, explicant les accions específiques que intervindran per orientar i solucionar les problemàtiques del context juvenil al municipi. El conjunt del pla s'articula entorn de 5 grans eixos, vinculats en els processos de transició i emancipació juvenil, a la participació activa de la joventut de la ciutat, als principis rectors i orientadors del Pla d'Actuació de Joventut 2021-Covid i a oferir espais i accions que permetin desenvolupar una vinculació activa a la ciutat. Cadascun d'aquests eixos suposa un marc d'actuació per situar els programes i intervencions que se'n deriven. Aquests grans eixos a la vegada estan constituïts per 12 programes que fonamentaran el conjunt del projecte i d'accions que en faciliten la seva implementació i concreció. Construïm presents i futurs és el nom del primer eix. El nou equipament juvenil, del qual em referiré més endavant, permetrà tenir un punt d'informació juvenil, les funcions del qual són els d'orientar i derivar, si és el cas, les persones joves sobre diferents aspectes de la transició juvenil: feina, ensenyament, habitatge i treball. També s'està treballant per poder oferir assessorament en àmbits específics més relacionats amb el treball o la salut. Per altra banda, també es preveuen accions concretes en aquests diferents àmbits de la transició juvenil, com accions formatives, ajudes i subvencions, programes específics per joves o de pràctiques, col·laborant i creant xarxes amb els diferents agents i serveis de la ciutat, com per exemple ja fem amb Vallgenera. En el segon eix, Vivim i Cuidem-nos, s'incorporen diferents subpeixos que cal tenir presents per donar una resposta conjunta dels joves i a les diferents inquietuds, motivacions al llarg del procés d'elaboració d'aquest pla. La salut emocional, que ha florit durant la pandèmia, té inevitablement un paper protagonista, tal com han manifestat els darrers estudis relacionats amb salut mental i emocions entre els joves. Per aquest motiu, durant el curs anterior es va iniciar un cicle de tallers als centres de secundària de la ciutat que van comptar amb una molt bona acollida, tant dels instituts com del mateix alumnat. La salut emocional de les persones joves és un àmbit d'actuació que es vol mantenir en el temps. No podem obviar tampoc que Valls és una ciutat artísticament viva en les seves diferents expressions culturals. Per això per visualitzar l'art jove a la ciutat, el mercat d'art jove, els murals, bucs d'assaig. També volem treballar perquè els joves se sentin seva a la ciutat, la gaudeixin, puguin desenvolupar els seus projectes de vida. Per això és important que els joves se sentin identificats amb el nou espai jove, que permetrà dur a terme activitats diverses que donin resposta a les seves inquietuds i fer noves propostes de lleure juvenil durant el període d'estiu o hivern. I dins d'aquest eix mateix tenim l'esport. L'esport forma part, segons la diagnosi realitzada, de la vida quotidiana dels joves, ja sigui esport federat, esport més informal, esport clàssic o noves modalitats esportives. En aquest sentit, entenem que l'esport és vital per la salut física, però també emocional, i les pràctiques esportives s'han incrementat durant el període de postconfinament entre les persones joves. Cal agrair també la tasca que fa el Patronat d'Esports. Per aquest motiu, des de Vall Jove s'ha treballat en potenciar les pràctiques esportives urbanes, com les de la zona del Fornàs, dinamitzades pels mateixos joves, així com la coordinació del projecte Barça Activat. Capgirem el món. Des de Vall Jove es preveuen diferents mecanismes i graus de participació dels joves. Volem que siguin part activa en les decisions, com per exemple en el nou espai jove. Per aquest motiu es vol treballar en pla d'igualtat amb ells, amb diferents aspectes de funcionament de l'equipament, ja sigui a través de la coordinadora de joves com amb els joves usuaris de l'espai. I també és important, quan parlem de tractar-se en pla d'igualtat, que les persones joves ho facin, defugint qualsevol forma de discriminació per raó de gènere, orientació sexual, ètnia o de classe. Per aquest motiu també es preveuen accions, algunes de noves, conjuntament amb altres serveis, i d'altres que ja es fan de fa cert temps com veus del barri. El respecte entre iguals i en base a la diversitat existent entre la joventut vallenca és un principi orientador de tot el pla, que en alguns casos es vol donar resposta amb accions directes, però també incorporant una perspectiva interseccional en les diferents accions a realitzar. Cuidem el planeta. Tot i que el canvi climàtic i el desenvolupament del món digital són conceptes que van molt més enllà de la realitat purament local, ens fem nostre el principi de pensa globalment i actua localment. I dins de les nostres possibilitats intentem desenvolupar accions de conscienciació i sensibilització sobre la importància de preservar el planeta, de no contaminar i de ser conseqüents amb la realitat actual que ens toca viure. Igualment, ens plantegen accions per reduir en la mesura del possible la possible bretxa digital com a mesura de foment de la igualtat d'oportunitats. Per això estem, per exemple, treballant per aportar una aula d'informàtica al nou espai jove. I equipem-nos. Finalment, des del pla s'incorpora un eix específic destinat al nou espai jove de la ciutat, amb la finalitat de dotar-lo de contingut i de donar resposta a les diferents necessitats detectades per part de joves i entitats. La intervenció i reforma de l'equipament van als terminis previstos i, per tant, serà una realitat dins d'aquest primer trimestre de l'any. L'obertura d'aquest nou espai per joves representarà un salt qualitatiu en el desplegament de les polítiques públiques de joventut a la ciutat de Valls, amb la voluntat de crear una xarxa solidària de treball i un espai de dinamització dins del barri. Cal remarcar que aquest pla és obert a revisions i actualitzacions en el marc local, sent així un instrument viu en un context caracteritzat també per les transformacions constants. No m'agradaria acabar la meva explicació sobre el pla local sense agrair a totes les joves i a tots els joves, els agents socials, administracions i entitats que de manera directa o indirecta han col·laborat i participat en l'elaboració d'aquest pla. Entre ells, per exemple, els instituts de les ciutats, els diferents serveis municipals implicats, entitats, la coordinadora de joves de Valls i els centenars de joves que van participar en l'enquesta o en les jornades de treball sobre el pla. També aprofito per agrair als grups municipals que ens van fer arribar les seves aportacions, algunes de les quals es troben incorporades dintre del pla. I per acabar, com no, agrair la tasca incansable que fa tot l'equip de Vall Jove. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Flores. Per part del PSC, senyor Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. Començarem pel que és evident, arribem tard. Certament, de nou, arribem tard. Estem ratificant un pla local de joventut que va ser aprovat per un decret al desembre de l'any passat, però que substitueix un pla local de joventut que tenia previst acabar l'any 2020. I, per tant, arribem 3 anys de retard i creiem que hi havia temps suficient per treballar-hi. Entenem que la pandèmia ha sigut un hàndicap important, però també entenem les dinàmiques d'aquest ajuntament. Alhora, tampoc ens agrada massa que s'hagi aprovat per decret. Sí que és veritat que ha sigut motivat per un endarreriment pràcticament d'última hora i per un motiu estrictament tècnic, i aquí no hi entrarem. Però creiem que és fruit d'una mala previsió i d'una falta de càlcul. Sempre hem apostat per reforçar el paper del ple de l'Ajuntament de Valls com a representant de tota la ciutadania vallenca i un pla local de joventut és un tema prou important com perquè el debatem aquí. Ara bé, cal dir que l'espera ha valgut la pena. El pla fa una detallada i interessant diagnosi de la situació dels joves a Valls, que ens és molt útil per poder respondre com a responsables polítics que som, especialment davant d'aquelles dades que ens preocupen. Un atur que representa un de cada quatre joves vallencs, una falta important de sentit de pertinença a la ciutat on viuen, una precarització de les condicions laborals, especialment en la secció, en el col·lectiu de joves femenins, un descens de la taxa de natalitat i sobretot de la taxa de població juvenil. I per tant, la tendència és clara, menys joves volen viure a Valls, més joves volen marxar de Valls. Per tant, Valls és menys atractiva que abans i això és un problema molt gran amb una complexa resolució. Sí que és cert que mostra dades també positives, com ho és el descens d'atur o una major multiculturalitat en aquest col·lectiu. Ens satisfà també que ha sigut un procediment que ha comptat amb la participació activa d'aquest col·lectiu i per tant ens agradaria que aquesta bona intenció no es perdés, ja que massa sovint el col·lectiu de gent jove és massa poc escoltat. Aquest pla local de joventut ens presenta alhora objectius i propostes molt ambicioses. Algunes ja s'estan fent i d'altres encara no. I per nombrar algunes d'elles, ajudes al lloguer, ens semblen molt bé, però a la pràctica no sempre ajuden tant. El projecte T'escoltem és magnífic, però quasi un any després d'aprovar una moció, en la qual, una moció que a més es va aprovar unànimament per tots els regidors i regidores d'aquest ajuntament, en el qual apostàvem per crear un servei d'atenció psicològica gratuïta per a joves, doncs avui dia encara no sabem res d'aquesta idea. Respecte als projectes de caràcter artístic, estan estupendos, però després no comptem massa amb grups musicals de joves vallencs i vallenques a les desenals o a la Festa Major de Sant Joan. Amb això el que volem dir és que no cal un pla local de joventut per fer polítiques per a joves. No és una pedra filosofal que canviarà i millorarà la situació en aquest col·lectiu. Ara bé, ja que el tenim, doncs el volem votar a favor. El votarem a favor per responsabilitat amb els i les joves de Valls. Però nosaltres no regalem mai els vots a favor, i ho saben. Estarem vigilants que es compleixin els objectius, perquè massa sovint aquests plans locals acaben sent brindis al sol. I també estarem pendents del pressupost d'enguany i que compleixin l'objectiu que proposa la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de destinar almenys l'1% del pressupost a polítiques joves. Tenen enguany una bona oportunitat per treballar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano, per part de la CUP. Senyora Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. La CUP votarem a favor també de la ratificació d'aquest decret. La ciutat de Valls té un deute amb el jovent. Tenim una manca important tant d'espais com de referents i tècnics. L'actual aposta per l'espai jove és una evidència clara. Però quant temps hem trigat a tenir aquest espai de referència? Això demostra la poca priorització que hem donat a les polítiques de joventut de fa anys, que en molts casos porta com a conseqüència el desarrelament del jovent vallenc respecte al seu territori, que és la nostra ciutat, Valls. Així doncs, esperem que les accions proposades en aquest pla, que és molt correcte, es concretin en partides pressupostàries. A banda d'això, ens agradaria fer una crítica que va una mica més enllà i és sobre la manera com s'estan duent a terme les gestions de les polítiques públiques i les no dinàmiques de participació perpetrades per l'actual equip de govern. El Pla Local de Joventut ha estat aprovat per un decret d'alcaldia. Per la CUP, un pla local és una qüestió prou important com per debatre i aprovar, si s'escau, mitjançant sessió plenària. Al cap i a la fi és quelcom que dura uns anys, en aquest cas 4, que hauria de ser transversal i, sobretot, per tal de contribuir a un bon nivell de qualitat democràtica, transparència i participació, nascut i consensuat a partir d'un debat amb els diversos agents. Al nostre entendre, només aquelles coses o molt urgents o poc rellevants s'haurien d'aprovar per decret d'alcaldia. I com ja hem dit, aquest pla no és una d'aquestes coses urgents o poc rellevants. De fet, sabíem que el que hi havia fins ara estava caducat. I tot i així el vam haver de prorrogar durant un any perquè l'actual encara no estava llest. I apurant, l'hem acabat provant per decret el desembre del 2022. Aquesta sessió plenària, que igual que la del mes de desembre, només té un punt a debat i a sobre de rebot, ja que el pla ja estava aprovat fins a finals del desembre del 2022. ens demostra que el ple s'ha buidat de contingut i fins i tot els plans ja s'aproven per decret d'alcaldia. No hi ha cap projecció pública d'un debat que vagi més enllà de l'equip de govern. No hi ha cap voluntat de comunicar les coses des de l'altaveu plural del ple. I això és de covards. I sí, és cert, és un procés administrativament correcte, però això no significa que sigui ètic, obert i democràtic. I el pitjor de tot és que aquesta situació no és anecdòtica, sinó que passa tot sovint. Un exemple, estem a finals de gener i del pressupost no en sabem res de res. I això que estem parlant de l'últim pressupost de la legislatura, un pressupost que no sabem qui l'executarà. Aquells criteris d'inici de legislatura, de debat i de diàleg, entenem que ja no existeixen, perquè feina deveu tenir per debatre'ls i consensuar-los entre valtros, els grups que esteu a govern. I trobaríem més exemples de retards injustificables, el Museu Casteller, les licitacions de la brossa i la jardineria, les dels serveis de transport públic. En tot cas, per acabar i centrar-nos en el Pla Local de Joventut, que és el que anem a ratificar avui, comentar-vos que en farem seguiment, que no volem que sigui una declaració d'intencions. Portem un greuge molt important deixant de prioritzar les polítiques de joventut des de fa anys i això ens està passant factura. Necessitem muscular el Departament de Joventut amb referents i no personal que gestioni activitats a un suposat centre cívic que no existeix. Ens cal personal i espais reals que desenvolupin polítiques de joventut. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet, per part de Ciutadans i Raïf, no? Doncs entenc que s'aprova per unanimitat. Sí? Doncs passem al quart punt, que és pregs i preguntes. No han entrat preguntes als grups municipals. Hi ha algun preg per part del PSC?
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, el meu prec va en la mateixa línia que el que vam formular el mes passat i en la línia també del que ara formulava la portaveu a través de la seva intervenció en el Pla Local de Joventut, no? I és respecte al pressupost. Estem al mes de gener, a finals del mes de gener del 2023. Hauríem d'haver tingut un pressupost executant-se ja a partir de l'1 de gener i no el tenim. I no ho entenem perquè vostès són un govern teòricament a majoria i per tant tenen el suficient suport en aquest plenari per poder portar un pressupost, per poder-lo aprovar en temps i forma i perquè s'executi a partir de l'1 de gener. I això no s'ha produït i, per tant, el que els demanem, com fèiem en el mes passat, és que almenys en el ple que ve, o si no, doncs en un ple extraordinari durant el mes de febrer, aquest pressupost s'aprovi, perquè de ben segur que això serà doncs, bé, important per la nostra ciutat, perquè es poden tirar endavant una sèrie d'inversions, una sèrie de propostes que al cap i a la fi ens beneficien a tots i totes. Com dic abans, com deia abans, no entenem com és que aquest govern no és capaç de portar un pressupost quan toca i que no estigui ja executant-se. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP no hi ha cap prec, per part de Ciutadans. Molt bé, doncs s'aixeca la sessió. Bona tarda a tots i totes.